COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre. Són les 12 i 20 minuts, dimarts avui, 4 de juny del 2019, amb una temperatura, francament, alta, eh? Alta, fa calor. Estem per sobre dels 25-26 graus, fregant ja els 27, i per tant, doncs això ja és una temperatura que ha pujat considerablement, tenint en compte fa 10 dies només, eh? 10 dies. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb el Juan Ferrer, que és el director de la Mostra de Cinema Llatinoamericà, que arriba en aquesta edició, que començarà ja, en breu, a la 25a edició. L'entrevistarem avui. I també parlarem de barris, amb el Cosme Garcia. Encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la 1, Nacional 240, parlem de cuina. També amb la doctora Torrejón parlem d'estètica i de tractaments de bellesa. I a 2:15, la tertúlia dels polítics, amb aquests pactes que sí, que sí, però no amb tu, a tu t'ajunto, però a tu no. Veurem com acaba tot plegat a l'Ajuntament de Lleida. En parlarem avui, fins a les 2, a la tertúlia dels polítics. Sempre un plaer que estiguis a l'altre costat. 12:21 minuts. El que fem tot seguit és buscar aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Com sempre, ho farem amb l'Aleix Poblet. Aleix, què tal? Bona tarda.
Tenim el cel força serè a tota la província de Lleida i seguirem així durant les properes hores d'aquest dimarts. Un dimarts amb pocs canvis a les temperatures, 33 graus a Lleida i Balaguer, 30 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, 27 a Viella. Serà un dimarts de força calor. El vent bufarà de forma variable, suau durant les properes hores, anirà canviant component sud i sud-est en moderat. Per demà dimecres tindrem el cel força ennuvolat, sobretot a la zona del Pirineu, on esperen algunes pluges localment fortes en forma de tempesta, això sí, aniran desapareixent a última hora del dia. No es descarta tampoc alguna pluja local a la resta del territori de Lleida. Les temperatures patiran pocs canvis, això sí, les màximes cauran de forma significativa. Tindrem 27 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 26 a la Seu d'Urgell, 20 graus de màxima a Viella. Atenció, 7 graus de diferència. El vent bufarà de forma variable, suau, anirà canviant a moderat i també de component oest i sud-oest amb la mateixa intensitat al final del dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Hem de tornar a parlar d'una víctima mortal a la xarxa viària lleidatana.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs va morir ahir el conductor d'una furgoneta en un xoc frontal amb un tractor a Guissona. Va ser a la carretera C451, que es va haver de tallar en ambdós sentits de la marxa mentre van durar les tasques dels serveis d'emergència. També el cap de setmana perdia la vida una persona de 51 anys amb accident de moto. Concretament, l'accident mortal de la persona que va perdre la vida era al col·legi, recordem, amb moto, dues persones, si comptem cap de setmana i dilluns. La víctima, per cert, de l'accident de Guissona és un veí de Biosca, de 51 anys, també. L'atur cau en 1.730 persones al maig a Lleida i se situa en les 18.760 persones. La contractació puja de manera notable amb 9.503 nous contractes, un 76,54% més que a l'abril. I ordenen la llibertat del pare de la Nàdia després de passar a presó mitja condemna, tot i que encara no és ferma. Fernando Blanco porta 2 anys i mig en presó preventiva i va ser condemnat a 5, tot i que encara no és una condemna definitiva. I la llei diu que quan portes el 50% de la condemna a presó, doncs has de sortir. Aquest fet tindrà lloc avui, dimarts. A més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat repetir de forma parcial la redacció d'aquesta sentència, que encara no és ferma. A més, ordenant la seva llibertat provisional, l'audiència estableix la retirada del seu passaport i la prohibició d'abandonar l'Estat, presentar-se cada 15 dies al jutjat. I obrim la plana política. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya aposten per un govern municipal a 3, però el Comú de Lleida en prefereix un d'esquerres. Sergi Talamonte, del Comú de Lleida, considera que un pacte amb Junts per Catalunya seria complex perquè tindrien molts frens. Per la seva part, Xavier Rodamilans presenta la renúncia com a regidor del PSC a l'Ajuntament de Lleida.
Sí, el regidor electe i número 4 de la llista del PSC a l'Ajuntament de Lleida, Xavier Rodamilans, ha comunicat aquest dilluns que renuncia a l'acte de regidor en considerar que com a regidor a l'oposició no podrà culminar projectes socials de calat. Així ho ha informat aquest dilluns al matí el cap de llista de la candidatura del PSC a Lleida, Félix Larrosa, en una reunió mantinguda amb Rodamilans. La seva renúncia, recordem, arriba després de la polèmica per enviar com a metge cartes als seus pacients demanant el vot per a la candidatura socialista. I la seva marxa suposa la incorporació de Joan Queralt, que anava de número 8 a la llista del PSC.
Anem a comarques. El ministre de Foment en funcions del govern espanyol tancarà la trobada empresarial del Pirineu.
Sí, José Luis Ábalos farà la cloenda de la 30a edició de la trobada empresarial del Pirineu divendres a 8:15 del vespre. Aquesta és una de les trobades econòmiques amb més participació de Catalunya i enguany espera reunir uns 600 empresaris catalans a la Seu d'Urgell durant els dies 6 i 7 de juny. La jornada, que enguany porta per títol Definim l'agenda empresarial, s'ha consolidat com un esdeveniment de referència per a l'empresariat català i reuneix ponències de prop de 20 professionals, empresaris i directius de tot arreu de Catalunya. La trobada empresarial del Pirineu serà inaugurada el mateix divendres pel president del govern, Quim Torra.
I millores al canal de Balaguer per afavorir l'evacuació d'animals de la infraestructura en cas de caiguda.
Sí, els agents rurals i la companyia elèctrica Endesa han acordat millores al canal de Balaguer per afavorir l'evacuació d'animals i evitar d'aquesta manera l'ofegament de la fauna en aquesta infraestructura. Les mesures que s'han aplicat passen per l'instal·lació d'una rampa que permet l'evacuació d'animals com a porcs senglars o cabrirols en cas de la caiguda al canal. L'estructura, fabricada amb fusta per tal de mimetitzar-la amb l'entorn, consisteix en una plataforma inclinada amb uns llistons perpendiculars formant petits esglaons que faciliten la sortida dels animals que ho necessiten.
Gràcies, Elder. Parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
En uns minuts el Roger parlarà amb el director de la mostra de cinema llatinoamericà, amb el Juan Ferrer, però Roger, abans, amb esports, que m'expliques?
Doncs ja ho vam comentar ahir, però el Lleida Esportiu va anunciar que Joan Carles Oliva no serà l'entrenador del primer equip la temporada següent. El tècnic, que recordem, ja va posar el càrrec a disposició a mitjans de temporada, va assegurar que el seu és un projecte inacabat i que espera poder tornar a coincidir amb el club algun dia. A partir d'aquí, s'obre un període de temps en què la direcció esportiva haurà de decidir qui serà el nou inquilí de la banqueta blava per poder començar a confeccionar la plantilla el més aviat possible.
Gràcies, Roger.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, aquí està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Amb la Mari Carmen ja sabeu que agafem el... Jo sempre, mira, jo ho tinc a la ment, no ho dic, perquè igual algú diu, ara què diu aquest, el Ricard? No, agafem el DeLorean. El DeLorean és aquell cotxe de la pel·lícula de Regreso al Futuro,
sí,
que s'ha de posar 140 km per hora i llavors viatgen el temps, sí, amb el condensador de fluzo. Ja
sí,
veieu que un...
Uix, vols
li,
volar.
Li agrada aquest tipus de pel·lícules, en fi. Doncs agafem amb aquest cotxe, a vegades condueix la Mari Carmen, a vegades condueixo jo, i el que passa és que cap a on hem d'anar sempre ho tenim marcat. Mira, tal dia com avui, 25 anys enrere. Cap a l'any 94, Mari Carmen.
Pues venga, doncs els fruticultors en aquells moments estaven estudiant les possibilitats de retirar la fruita dels arbres. El Comitè de la Fruita volia realitzar un estudi de les jornades teòriques per debatre amb tresoreria i treball la celebració del foro europeu que s'havia de fer aquí. Però el nostre fruit es va fixar pel 5 d'agost a Lleida. Les condicions serien haver realitzat amb rigorositat una regulació prèvia. Per tant, el foro europeu Prognos Fruit es faria a Lleida. Uh-huh. Medi Natural alertava en aquells moments de l'alt risc d'incendis a Lleida i havien cremat ja algunes finques aquí a les nostres contrades, Juncosa també, i pins i matolls a Cervià. Per tant, hi havia molta sequera i molt perill d'incendis. Uh-huh. Una banda armada, canviem de tema, va robar més de 10 milions de pessetes de la discoteca Wonderful, que transportaven dos gerents d'aquesta discoteca fins a una entitat bancària de Mollerussa, on havien de dipositar els diners. Un equip d'investigadors estaven cercant la informació per localitzar a quatre membres d'aquesta banda que es pensaven que havien esperat el moment oportú per dur a terme el robatori. Tres individus van amenaçar amb una pistola els gerents i van fugir amb les saques en un vehicle que els esperava. I la policia, doncs, continuava la recerca per trobar aquestes persones.
Quasi en podien fer una pel·lícula d'això, eh?
Quasi, quasi. I bé, per acabar avui, i continuant amb la crònica de successos, la policia local de Mollerussa va salvar en últim moment a un jove suïcida que s'havia tombat sobre les vies del tren. Una persona anònima va fer una trucada a la policia municipal de que hi havia una persona sobre les vies del tren, quan solament faltaven 5 minuts perquè un tren del trajecte Lleida-Barcelona passés per aquell punt. Els policies van sortir ràpidament, van poder rescatar el jove, que semblava estar com adormit, però on al cap de pocs segons, o sigui, li van agafar, al cap de pocs segons va passar el tren.
Caram.
Sembla que no era la primera vegada que aquesta persona, que aquest jove, havia intentat suïcidar-se. Veia de Cambrils i estava en tractament psicològic. O sigui que va ser un ensurt per la policia local de Mollerussa, bueno, que va actuar ràpidament.
Van arribar a temps i això és...
Però bueno, i es van jugar la vida ells,
sí,
també,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Vull dir, és per treure's el barret.
I tant. Molt bé, Mari Carmen. Apa, fins demà.
Fins demà.
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Con Nuguela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguela Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Moment ara de parlar de cinema, perquè aquest cap de setmana el cinema llatinoamericà eclipsarà gran part del protagonisme aquí a Lleida amb la 25ena, déu-n'hi-do ja, 25 anys, de la mostra de cinema llatinoamericà. I per parlar-ne de tot plegat tenim el seu director, el Juan Ferrer. Bon dia, Juan.
Hola, bon dia.
25 anys, déu-n'hi-do, m'imagino que per algú com tu que les ha viscut totes... És un motiu d'orgull veure que hem arribat fins a aquest nombre d'anys, sobretot ja no tant pel què, sinó pel com, amb un creixement tan gran.
Home, sí, estem molt contents d'arribar a la 25a edició i estar d'aniversari. I crec que ha sigut, no sé, un treball de tots bastant gran, des de totes les parcel·les, des de l'equip, als events, a la gent que ens ha donat suport. Jo crec que és un motiu d'alegria per la ciutat, no? Perquè hem fet una finestra al món, a Llatinoamèrica n'hi ha un respecte per la mostra molt gran, amb la seva programació, per Lleida han passat molts noms del cinema i moltes pel·lícules. Hi ha hagut de tot, llums i ombres, però al final sempre queda l'alegria d'arribar a aquests 25 anys i amb força, no?
Te'n recordes com va néixer això? Com va ser l'inici?
Sí, m'ho recordo perfectament, perquè va ser una cosa molt senzilla, molt humil, amb el Paco Armengol, amb el Germán Popapé, amb el Centre Llatinoamèrica, que volien expressar la seva cultura dintre del món audiovisual, i vam començar a fer una mostra amb 12 pel·lícules, amb 2 convidats, però va tindre èxit, això va propiciar fer una segona edició, i així vam anar avançant i vam ocupar un lloc important, perquè no s'ha d'oblidar que tenim a Lleida un festival especialitzat en cinema llatinoamericà que no hi ha cap lloc a Catalunya, no? O sigui, som l'únic festival llatinoamericà. Quan el vam crear, el cinema llatinoamericà era molt desconegut. Però aquesta aposta ha donat un bon resultat perquè al final el cinema llatinoamericà guanya els grans festivals, directors llatinoamericans estan i a Hollywood, no sé, i ara ja n'hi ha un coneixement del cinema llatinoamericà com un cinema de qualitat, i com vam a l'aposta per això, pues ara recollim els fruits.
Perquè ens fem una idea de com ha anat creixent aquesta mostra, aquest any comptareu amb 81 produccions de fins a 20 països diferents, si no m'erro, amb 13 produccions inèdites a l'estat espanyol, entre d'altres. Ja sé que és molt complicat i que segurament no me sabràs dir o destacar-ne alguna, però alguna recomanació per algun motiu especial que vulguis fer?
Bueno, nosaltres hem treballat tot l'any per triar el que creiem el millor de l'any llatinoamericà, no? O sigui, hem revisat moltes pel·lícules, molts documentals, més de 1.000 curtmetratges. Aleshores, el que tenim programat per les seccions oficials és el que creiem més sedient i més bo, no? Quan mires el catàleg i veus els premis als grans festivals que tenen les pel·lícules que es podran gaudir a Lleida, te n'adones que són molt importants. Aprofitant els 25 anys hem fet un gir de 180 graus, hem canviat de dates, això ha propiciat que hem sortit al carrer o sortirem al carrer interrelacionant-nos amb la gent, farem cinema a l'aire lliure, el cap de setmana n'hi ha tallers infantils a Ricard Vinyes per aquest conveni amb la zona alta, o sigui que el temps i tot el que hem pensat per enguany jo crec que serà una setmana molt completa. Es podran veure pel·lícules a la universitat, a Caixa Fòrum, al Cinema Funàtic, que les tres sales durant els 7 dies programaran mostra des del matí fins a la nit. O sigui, n'hi ha moltes activitats paral·leles, n'hi ha masterclass, n'hi ha encontres professionals, n'hi haurà absolutament de tot, no? O sigui, que jo crec que serà un aniversari molt sonat.
En quin, creus que el cinema llatinoamericà aquí a Catalunya, a Espanya, a Europa, m'imagino que encara té un marge de creixement, però no sé si podríem dir que, diguéssim, que aquest creixement ja l'estem fent i que el punt en el que es troba ara és un punt bastant millor del que fa uns anys. Tu que en saps més.
No, això és evident. Només tens que pensar que n'hi ha en aquesta edició 12 països llatinoamericans i 8 països de la resta del món en coproducció. Això què vol dir? Que la resta del món mira el cinema llatinoamericà i coprodueix amb ells. I ja t'he dit abans, com he dit abans, han guanyat els grans festivals. Sempre n'hi ha representacions llatinoamericanes, festivals com el de Sant Sebastià o el Festival de Màlaga, tenen que picar seccions paral·leles de cinema llatinoamericà perquè el públic ho demana. I al món, el cinema llatinoamericà té un pes específic, no?, i molt important. Perquè parlem del cinema llatinoamericà com si estiguem parlant d'un país. Estem parlant de molts països. I, per exemple, de monstres cinematogràfics com és l'Argentina, que produeix el doble de pel·lícules que l'estat espanyol, com Brasil, com Mèxic. O sigui, és un territori incomparable perquè tenim grandíssima producció, nous talents. Pensa que a l'Argentina, a Buenos Aires, la Universitat del Cine té 30.000 alumnes. Algun geni té que sortir d'allà per nassos, no? I això es veu als curtmetratges i als llargmetratges i als documentals. Sempre estan en moviment, buscant noves fórmules de direcció, sempre amb una inquietud nova. I això no ho veiem en moltes cinematografies, ho veiem molt al cinema llatinoamericà. Per exemple, nosaltres tenim 10 curtmetratges a la secció oficial. Pues l'equip de selecció li sabia molt greu, perquè n'hi havia molts curtmetratges que podien estar. Aleshores hem creat 2 maratons de 22 curtmetratges que són tan bons com els que estan a la secció oficial, però és que n'hi ha molta qualitat. Ara, a les 81 produccions n'hi ha 22 dirigides per dones. Això també mostra que valga la redundància, que la mostra busca la equitat, busca que el creatiu dona igual qui sigui, sinó que és el producte el que emana, i el producte és boníssim. Tenim la sort de que vam començar amb un cinema que no era massa conegut i hem arribat a un moment que tenim a les mans una producció riquíssima, no? I això se n'aprofita la mostra, evidentment.
Me parlaves abans d'aquesta ampliació no només de programació, sinó també d'espais i activitats paral·leles. Me'n podries repassar alguna? I sobretot, alguna a mi m'agrada sempre fer una activitat per cada públic. Crec que hi ha activitats per un públic més infantil, també, no? Me llegia pel programa.
Sí, n'hi ha les seccions infantils que van dirigides a les escoles, que està pleníssim, amb una pel·lícula que es diu El llibre de Lila, que és un cant a l'amor als llibres i a la cultura, perquè sempre busquem una part didàctica, i és una pel·lícula meravellosa, simplement espectacular. I també, si parlem de gèneres i coses que agradin a diferents públics, tenim un cicle que és el de terror. Comencem una secció que és terror llatinoamericà contemporani, que tots els fans d'aquest gènere disfrutaran moltíssim, perquè són produccions que han guanyat els grans festivals especialitzats en cinema de terror i que també mostra que el cinema llatinoamericà es mou dintre d'un ventall molt ampli, no? Tenim un altre cicle que és Segona Oportunitat, que les grans pel·lícules que han passat a l'any, pues, si s'han perdut algunes, tenen l'opció de recuperar-les. Per als més cinèfils tenim la recuperació de clàssics, com és el cas de Trasnatarín, de Luis Buñuel, la versió restaurada, que serà una tarda dedicada a Luis Buñuel amb El laberinto de las tortugas, una meravella d'animació, una pel·lícula d'animació que ha triomfat al Festival de Màlaga, el documental Trasnatarín, presentat per el seu director. I aleshores, ja dic, per exemple, les jornades professionals, que enguany estan encarades a la banda sonora, als compositors de bandes sonores, que als estudiants de música els tiran tot aquest recorregut que té una banda sonora dintre de l'espectre d'una pel·lícula, com se treballa, com se fa. Tindrem també una classe mestre de Ramon Térmens explicant tots els secrets de La dona il·legal, que és la pel·lícula que fa molt poc va rodar a les Terres de Lleida. Tenim també una masterclass amb José Luis Alcaine, que és un dels grans directors de fotografia d'Europa, no? Un home que sense ell no tindríem pel·lícules com El sur, El viaje a ninguna parte, Belle Époque, Amantes, El lute, i a més totes les pel·lícules de Pedro Almodóvar, que ella sempre ha sigut el director de fotografia de Pedro Almodóvar, pues farà una masterclass explicant Dolor i Gloria, que és l'última pel·lícula de Pedro Almodóvar, no? I com va tractar la llum amb aquesta pel·lícula. O sigui que d'activitats n'hi ha moltíssimes. Ja dic, el cinema a l'aire lliure, que ho farem a la Mariola, una nit que creiem que serà molt divertida, perquè es projectarà el documental Peret, Jo soy la rumba, hi haurà músics en directe, la directora en directe, no sé, és una festa. La mostra d'enguany l'hem pensat com una gran festa i molt participativa, no? Perquè no tenim que oblidar que la mostra és de Lleida i la gent se té que estimar la mostra, perquè té 25 anys des d'aquí, no? I això és molt important.
Sí, sí. Doncs ja per acabar, el que farem, si et sembla, és destacar o informar que qualsevol persona que vulgui obtenir informació sobre el programa o qualsevol altra cosa ho pot fer a través de la pàgina web mostralleida.com. I per últim, animar a tothom que estigui per aquí aquest cap de setmana que es passi per la mostra, que ho disfruti, perquè són 25 anys i déu-n'hi-do com ha crescut. Juan, moltes felicitats per aquests 25 anys i gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, soy Charol Oriente. ¿Tienes un equipo de osmosis de otras marcas de las que tiran agua potable al desagüe? Te lo cambio por Osmotic Zero, que no tira ni una gota de agua para producir agua tratada. Puedes comprobarlo en nuestro canal de YouTube. Te lo cambio y te doy por tu osmosis 300 euros. 900-208-208 osmoticzero.es.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja, la teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mira, just aclavat, arribem a 3:15 i ara sí, Cosme García, parlem de barris.
Bueno, i continuem endavant, perquè una vegada passat el pèl del cargol i aquestes coses, amb les quals també havia diferents entitats veïnals, cas regionals, havia moltes entitats socioculturals, bueno, una mica més recuperat, no? Perquè ahir era un dia d'aquells que, bueno, costava d'arrencar, ja ho deia el Xavi Pérez, costava d'arrencar. Però, bueno, ara anem a parlar del que ens correspon, dels barris. Els nostres barris lleidatans, aquest altaveu obert, per totes aquelles entitats del món associatiu i veïnal a les quals es diuen les seves reivindicacions i també les seves activitats. Han tingut durant 4 anys, els darrers especialment, molt actiu el regidor de Participació Ciutadana, si bé ja ho teníem amb anterioritat. I ho tenim aquí amb nosaltres, el senyor Joan Gómez. Ell no repetirà aquesta propera legislatura, ja que no hi anava pas a la llista del seu propi partit. Suposo que en Joan Gómez tindrà moltes coses a dir amb aquesta legislatura que acabem de finalitzar i amb anteriors, les quals ha estat també a l'equip de govern de la Paeria. Joan Gómez, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia.
Joan, quant temps has estat com a regidor de l'Ajuntament de Lleida?
Doncs ara farà 12 anys. Ha estat una llarga etapa intensa i la veritat és que molt interessant i, bueno, satisfactòria en línies generals.
Participació Ciutadana, la qual ha variat molt del seu inici. Tu t'has trobat cofoi, t'has trobat a gust?
Sí, bueno, el moment veïnal, la Participació Ciutadana ha canviat molt, moltíssim. Quan vam començar la primera legislatura, el primer mandat, doncs va ser, jo crec que vam endegar molts projectes, va ser un mandat molt potent, amb molts continguts, vam actualitzar amb moltes entitats, amb recursos, vam fer un congrés internacional, o sigui, vam fer moltes coses, vam ficar en marxa la pàgina web i ja participa, sí, va ser molt, molt intens, no? Vaig tornar a ser regidor de Participació en aquesta darrera etapa i entremig ho era de coordinador de barri, no? Coordinació de barris, que vam dedicar fonamentalment a ficar en marxa i dinamitzar una de les eines i dels mecanismes de participació més potents que tenen Lleida, que són els consells territorials de barri.
Consells territorials de barri, i suposo que els pressupostos participatius serien dos de les eines fonamentals,
aquesta,
no?
Exacte, i en aquesta darrera etapa han ficat en marxa els pressupostos participatius amb bueno, un model de pressupostos participatius que jo crec que és molt purista, en el sentit que són els ciutadans els que fan les propostes i són els mateixos ciutadans de Lleida qui els vota, per tant, proposen i voten tots els ciutadans, no? Sí que van ficar elements correctors perquè, bueno, hi havia barris que consideraven que per la seva dimensió podria no tenir cap projecte, no podia aconseguir cap dels objectius que s'havien proposat com a barri, amb els pressupostos participatius, i per tant van ficar correctors i era que en cada conflicte d'allò com a mínim s'executaria un projecte, no? Entre 0 i 50.000 euros. I després hi havia un pes més potent, de més dimensions, que podia arribar fins als 200.000. I la veritat és que crec que ha estat un model de pressupostos participatius força interessant, amb una participació per la mitjana alta del que es produeixen en la resta de ciutats de les nostres característiques. Per tant, és una experiència participativa molt interessant, molt potent, i que veurem com el nou equip de govern doncs, manté, modifica o a veure quin pensament tens sobre aquest tema.
Senyor Joan Gómez, el seu departament se va fer més ample amb aquesta darrera legislatura. Li va tocar també, a part que ja que les tenia les cases regionals, també l'oficina de l'OMAC. L'OMAC també, bueno, va haver moltes crítiques perquè no eren condicions ni pels funcionaris ni pels usuaris i també s'ha aconseguit ja traslladar a la Rambla de Ferran a l'edifici doncs, on havia la Coell i a la Coell.
Sí, bé, és una de les fites aconseguides. Ja feia temps que ens ho havíem plantejat com a equip de govern, no? De facilitar la porta d'entrada a l'Ajuntament a tots els ciutadans, a tots els de Lleida, i ho feien amb una nova oficina molt més habilitada i a la qual els funcionaris poden prestar un excel·lent servei als ciutadans, no? Jo crec que ha estat algo molt, bueno, una experiència d'èxit i que cal mantenir, no? Pensem que els recursos que tenen l'agent d'atenció que hi ha a l'oficina són tot el necessari i poden prestar un servei molt bé, s'està ficant en marxa la cita prèvia, en algun dels tràmits, sobretot aquells que són doncs, més quotidians, i crec que s'està millorant i s'està en camí de continuar millorant aquest servei, aquesta porta oberta que és l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana. Paral·lelament, l'Ajuntament ha estat treballant, treballa i haurà de continuar treballant en tots els processos participatius i obrir l'Ajuntament de Lleida a través d'internet, a través de les xarxes, i jo crec que aquest serà la fita a aconseguir més important els propers anys, que és l'administració plenament electrònica, no?
De tota manera, en Joan Gómez s'ha trobat en situacions d'aquelles que no coneixia, perquè viure el moviment associatiu des de sempre ha estat vostè participant des del barri de Balàfia, no? Però potser el tema del moviment associatiu de les cadenes regionals, que li ha tocat també doncs, lluitar amb ells i treballar amb ells, quina experiència es porta i quina gratificació s'emporta d'aquests dos moviments, de les associacions de veïns i les cadenes regionals, cadascuna amb les seves singularitats?
Són, exacte, són qüestions molt, molt diferents, eh? Les cases regionals no deixen de ser organitzacions de gent que ha vingut de fora de la nostra ciutat, que volen mantenir la cultura i enriquir amb aquesta aportació la cultura pròpia de la ciutat de Lleida, no? Jo crec que hi ha hagut una confluència important, molt important. De fet, jo resumeixo, jo diria que es pot resumir el que representen i són les cases regionals amb una cançó que canta el Colorín, un membre del Centre Extremeny, i és que jo que diu que ell és extremeño, sent l'Extremadura per les venes, però la seva sang cor per nets que són plenament catalans i, per tant, té el cor... Com diu la cançó? La
corazón cançó, partido, no? El corazón partido.
Bueno, jo crec que no es parteix el corazón, sinó simplement s'estimen dos realitats, no? La d'origen i la que en la qual t'hi has trobat, has estat acollit i en formes part plenament. No?
I les sessions de veïns, quina satisfacció li han pogut donar? Quina és aquella que ha aconseguit? Després ja li preguntaré tot el que no ha aconseguit.
Bueno, jo crec que les sessions de veïns continuen sent eines de participació, o més, són persones, homes i dones, que estan preocupades pel segon torn immediat que és el seu barri i que l'Ajuntament necessita de manera quotidiana per poder tenir ulls i oïdes a tots els barris de la ciutat. I, de fet, quan el regidor de Partit Ciutadans es reuneix amb aquestes entitats mitjançant el Consell Territorial o de manera particular, o quan el mateix regidor d'Urbanisme feia els tallers que feia amb els associacions de veïns per conèixer la realitat, les mancances, les necessitats, i a partir d'aquí elaboraven projectes que s'havien d'executar de manera seguida, continuada, doncs jo crec que són elements importantíssims. Ara bé, el teixit veïnal va canviant, de fet, en aquests darrers anys han canviat moltes juntes, presidents que haurien estat de manera tradicional al 17-0, han sortit plataformes i altres mètodes, fórmules de participació que els hi manca el que tenen els veïns, que és continuïtat, no? Les plataformes apareixen per un moment donat, per una circumstància concreta, i tendeixen doncs, a diluir la seva participació en quant que l'objectiu que s'ha plantejat inicialment és o menys l'han assolit. No?
Senyor Joan Gómez, per acabar, que no em quede gaire temps, hi ha un projecte important des de la Federació d'Associacions de Veïns que vostè s'ha compromès. Veurà la llum el llibre que parla de la història del moviment veïnal?
Jo crec que sí, és un projecte que van subvencionar l'any passat i aquest, els darrers anys, i aquest em sembla que també volíem presentar alguna proposta. Crec que és necessari conèixer la nostra història per valorar-la en la seva justa dimensió. Crec que és molt important i fer-ho en el teixit veïnal, que ha estat un element de participació, un element d'implicació política, un mecanisme que han tingut els ciutadans per treballar per la nostra ciutat i ho han fet de manera continuada durant molts anys. Crec que és bo que es recordi, que quedi negre sobre blanc, i que tothom pugui doncs, buscar-ho, buscar la referència que consideri i tenir tota la informació que representa aquesta participació que ha hagut aquest teixit associatiu tan important al llarg dels anys de la nostra ciutat.
Senyor Joan Gómez, ara deixa vostè de ser regidor de l'Ajuntament de Lleida. Seguirà implicat en aquest tipus de moviments?
Bueno, jo de ser regidor, però no... He continuat treballant per la ciutat, eh? Jo soc funcionari municipal i tornaré al meu lloc de treball i, per tant, continuaré sent un servidor públic com ho he estat fins ara, amb unes altres condicions, amb uns altres mitjans i d'una altra manera, però continuaré servint a la ciutat, que tant m'estimo.
Sí, perquè vostè és soci d'algunes d'aquestes entitats, a més tant d'associacions de veïns com de cases regionals.
Sí, en alguna casa regional soc un soci d'honor, no? Per tant, aquí jo, aquesta satisfacció que et donen de reconeixement i d'estima a aquestes persones que estan en aquests col·lectius.
Sí, ara ho ha dit bé, vostè potser li han reconegut més les cases regionals que no les associacions de veïns, eh?
Bueno, són realitats diferents, eh? Però jo crec que totes complementen un teixit associatiu potent de la nostra ciutat.
Una cosa important és que sí que hem anat conjuminades unes amb l'altre, les entitats veïnals i cases regionals, que penso que ha sigut bé per tots els col·lectius, no? Fer coses mancomunades pel bé de la ciutat i pel bé dels seus ciutadans, no?
Perfecte. Crec que tu ets part i protagonista d'aquesta realitat de que l'has encertat. Tots col·laborar per una millor ciutat millor.
Joan Gómez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ja veu, mentre vostè ha estat de regidor, ha tingut aquest altaveu obert a la nostra ciutat de Lleida, de tot el moviment associatiu i veïnal. Penso que ha anat bé, perquè jo sé que vostès han pres nota d'algunes coses que hem aconseguit després de reivindicar que s'hagi després realitzat la qüestió que han demanat, no?
Pues sí, eh?
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Joan Gómez.
Molta sort. Per obrir-nos el micro a poder-lo expressar a tota la ciutadania.
Molta sort a la seva professió. Moltíssimes gràcies. Ja ho veu, Ricard, hem tingut el senyor Joan Gómez, que ens ha parlat una mica de tot el que ha suposat la seva regidoria, 12 anys de regidor i dedicat sobretot al moviment associatiu i veïnal. Punt i final, el meu correu és cosme@copelleida.com. Demà tindrem una entrevista més cosmopolita.
Gràcies, Cosme. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Vinga, que obrim aquesta finestra dels records.
I parlem d'una figura estrafolària desapareguda, que són els burots.
Els burots?
Els burots. Qui eren
aquests
personatges?
No li poso imatge jo, ara.
No? Els serenos sí, els burots no.
No.
Els burots, doncs ara t'ho explicaré.
Va.
I agafarem els darrers que potser hi havia. A Solsona n'hi havia, a la Seu d'Urgell n'hi havia. I cal dir que a la Seu d'Urgell la dita era clara. Per Sant Armengol la fira es mou. I abans la fira tenia una duració de 3 dies complets i la ciutat, comercialment, es movia en tots els sentits. A motiu de la fira del Sant Patró, nombrosos traficants entraven pels 4 punts cardinals de la Seu, controlats pels odiats burots, que eren unes persones que controlaven a qui entrava. I per què els controlaven? Perquè els cobraven l'impost de trànsit del bestiar i per les mercaderies que portaven. Per tant, els burots eren els personatges encarregats de recaptar, com si fos la contribució, però per les mercaderies i els animals que entraven. I centrats a la Seu, cal dir que estabulaven els animals a les quadres on els matalots els netejaven i els donaven menjar. Els tractants s'allotjaven als hotels i a les fondes, i l'espectacle era inefable. Els tractants vestien la típica brusa negra, que els arribava una mica més avall dels genolls, i els de lloc vestien de pana marró i duien tapaboques de llana, musicada amb quadres de colors. La rum-rum omplia la zona. Els tractats i els tractes duraven hores, mentre que els pacients animals eren analitzats de cap a peus. Cal dir que el carrer dels tambors estava reservat als porcs. I les vendes les feien quasi exclusivament les dones, que manifestaven un art del comerç molt saberut i difícil de poder superar. Cal dir que els porcs eren de raça ibèrica i de corral, i es veien des de la truja que tenia els porcellets fins que eren ja per anar a amamantar. I els homes intentaven regatejar, però a la fi claudicaven davant la imposició del preu primari. Cal dir que tremolosos treien els calés de l'infern de la butxaca, és a dir, fins al fons de tot, que recollia ràpidament la venedora i els feia desaparèixer en un tres i no res a la butxaca de la faldilla. I els burots controlaven tot això i cobraven els impostos. Per tant, cobradors d'impostos coneguts com els burots. I la dita d'avui, què ens diu? Ens diu, qui vessa una gota d'oli té 7 anys de purgatori, perquè l'oli és un líquid tan preuat que no es pot llançar ni una gota.
Mira. Gràcies, Joan.
Adéu.
Arribem a la una, senyals horàries, busquem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE i després tornem amb la Nacional 240 parlant de cuina i també estarà amb nosaltres la doctora Torrejón i a dos quarts de dues, fins a les dues, en directe, la tertúlia dels polítics.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Supremo ha suspendido cautelarmente la exhumación de los restos de Franco que el gobierno en funciones pretendía llevar a cabo la próxima semana. Era la medida estrella. Patricia Rossetti.
Se nos ha ido la luz, pero ya tenemos conexión con la cadena COPE. Suspensión cautelar adoptada por unanimidad para evitar problemas posteriores. La sala acepta la petición de la familia Franco hasta que entre en el fondo, hasta que resuelva el caso. Si en este momento diese vía libre a la exhumación de los restos de Franco prevista para el 10 de junio por el gobierno de Pedro Sánchez, podría causar perjuicios a los recurrentes, a los intereses del Estado y a las instituciones. Si después estimase el recurso de la familia Franco y hubiese que devolver los restos al Valle de los Caídos.
Esa es la última hora, la decisión del Supremo de suspender cautelarmente la exhumación de los restos de Franco. ¿Y qué dicen desde el gobierno, Ricardo Rodríguez?
Pues evidentemente el gobierno asume en un breve comunicado que la suspensión pospone el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos hasta que en los próximos meses se dicte sentencia. Una resolución que desde la Moncloa tratan de justificar al sostener que no es extraño que el Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad debe revisar a instancia de parte. Sin embargo, intentan quitarle hierro, incidiendo en que obviamente la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, añaden, el Ejecutivo está convencido de que el Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los planteados por la familia Franco.
De momento se cae una de esas medidas estrella del gobierno en funciones. Mañana el Rey comienza la ronda de consultas con los dirigentes políticos para la futura investidura, mientras continúan los contactos para formar gobierno en ayuntamientos y comunidades. Sobre estas negociaciones hablaba en Herrera en COPE el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que decía a Ciudadanos que si pacta con el PSOE va a cometer un fraude de ley.
Gobierna con los socialistas y cometen un fraude electoral porque siempre han dicho que en ningún caso gobernaría con el partido de Pedro Sánchez, o la única alternativa que tenemos es gobernar con el Partido Popular. Y cuando no se sume, pues pedir apoyos puntuales al partido Vox.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Herraiz?
En el Supremo, los fiscales siguen con su informe definitivo en el juicio contra la cúpula separatista catalana. En la primera parte han defendido que en Cataluña hubo un golpe de Estado y que el motor principal de la rebelión fue Oriol Junqueras. Ahora es el turno de la fiscal Consuelo Madrigal, que explica los argumentos del Ministerio Público para justificar la acusación por malversación de caudales públicos. Compara la Generalitat de Cataluña con un cortijo.
Maniobras de encubrimiento, todas ellas, de los delitos de esa organización criminal que ha hecho de la administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo.
Esto en el Supremo. Te cuento también que el director general de tráfico, Pera Navarro, confirma que el exceso de velocidad es la causa fundamental del accidente en el que murió el futbolista José Antonio Reyes. Algunas fuentes hablan que Reyes circulaba a 237 kilómetros por hora, pero el director de la DGT no lo confirma. La investigación se está ultimando.
Es un caso muy visible, pero llevamos 411 muertos en carretera este año. Se está acabando de hacer la investigación para tener todos los detalles, pero la autovía, salida de la vía, vueltas y incendio, es un problema de velocidad. Saben que la velocidad es al final. En seguridad vial lo que mata es la velocidad.
Y en Sevilla la Fiscalía va a investigar la quema de un muñeco que representaba al expresidente catalán Carles Puigdemont. Fue durante unas fiestas en la localidad de Coripe, a finales del pasado mes de abril, en concreto, durante la quema del Judas. Puigdemont anunció denuncia y ahora se abren diligencias para determinar si hay delito.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, Nadal y Sicori están buscando un puesto en las semifinales del Roland Garros.
Nadal a dos pasos de la final. Vamos a París para conocer la última hora de este partido. Junto a Rafa Nadal lleva toda la mañana Ángel García. Cuéntanos, Ángel.
Y mirando al cielo, yo y él, porque ha entrenado, como siempre, 4 horas antes aproximadamente del partido, por espacio de media hora, muy intenso, con Charly Moya al otro lado de la red. Y ahora toca mirar al cielo, a ver si la lluvia no nos cambia los horarios. Recordamos, a las 2 de la tarde se juega un partido femenino. A continuación, 3:30, 4 de la tarde, jugará Rafa Nadal. Esos cuartos de final de Roland Garros se han enfrentado en 12 ocasiones con el japonés Kei Nishikori. En 10 ganó Nadal, además en todas las de tierra batida. Así que, evidentemente, Rafa favorito para meterse en esas semifinales, donde esperaría al ganador del Roger Federer, Stan Wawrinka.
Nadal es el único representante español en el cuadro masculino y en el cuadro femenino. Ayer fue eliminada la española Bolsova. En fútbol hoy se juegan 7 partidos de la penúltima jornada de segunda división. Especial atención al Mallorca-Granada. Si gana el Granada, será equipo de primera.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
Marta. Hoy en El Espejo vamos a contar que el patriarca de los católicos caldeos se ha dirigido a los musulmanes de Irak con motivo del final del Ramadán, recordando cuál es la reconciliación que necesita su país.
Irak necesita urgentemente que todas las comunidades se perdonen mutuamente con valentía. Es el reclamo que lanza el cardenal Luis Sacco en su mensaje a todos los musulmanes, a quienes llama nuestros hermanos en la humanidad, con ocasión del Eid al-Fitr, la fiesta islámica que marca el final del Ramadán. El patriarca caldeo advierte que los iraquíes ya no tienen fuerza para soportar otra guerra y propone como única opción razonable para el futuro vivir la fraternidad humana, que reconoce idéntica dignidad a todos, sea cual sea su pertenencia étnica o religiosa. Al final de su mensaje pide que Dios bendiga a los iraquíes con la paz, la estabilidad y el regreso feliz de los refugiados a sus hogares. Ampliamos este importante mensaje en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Dimarts, 5-6 minuts per sobre de la una, sabem què passa, no? Aquesta hora cada dimarts, al migdia COPE, doncs que encetem la Nacional 240 i, com sempre dic, això no ho puc fer sola. Necessito 2 mans més, 2 ulls més, 1 veu més. Ricard Álvarez, bon dia.
Pues aquí estem. Mònica Carrasco, bon dia.
Què tal per COPE Lleida, bé?
Bé, molt sí? bé. Aquí esmolant els ganivets.
Teniu ressaca encara de l'aplec del caragol o ja està superat això?
Bueno, jo no massa. Jo no massa, perquè no, ja no tinc edat. A veure, això és broma. El tema de les edats, hi ha gent que diu que no tinc edat. Jo conec gent molt gran que no se n'ha perdut ni un.
Que aguante més que tu i que jo a l'aplec. Sí, jo també.
Però, veus, a mi no és una cosa que m'hagi cridat l'atenció mai especialment. Hi ha massa soroll.
Ai.
Mira, veus, això sí que ho tinc un problema. Jo, la contaminació
les
acústica...
Les aglomeracions i això no ho portes bé.
Ai, em costa una mica. Vaig de visita, i és un suplici perquè al final coneixes moltíssima gent i para moltíssima gent, però, bueno, ja està.
És una meravella, les pistoles d'aigua, sí, les canyetes, bueno, sí. Sempre és fantàstic. I si ja sobre algú t'ofereix un plat de caragols, doncs millor que millor, no?
Sí, però això ha baixat molt,
Sí, ja no passa
jo recordo
tant, això.
Fa molts anys que et convidaven a tot arreu i avui en dia les penyes ho miren molt, això, Que és normal, perquè, clar, si no...
Però bé, escolta, jo he de dir que aquest cap de setmana no he estat a l'aplec, però sí que he menjat caragols, perquè,
veus?
Clar, tenia jo, si no, l'espineta, i a sobre, avui, que parlem de cuina, no sé si el nostre cuiner del mes de juny, que estrenem avui cuiner resident, és fan o no dels caragols. Ja has preguntat això?
No l'he preguntat. Francesc Xavier Acosta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia,
fan
Francesc.
Fan dels caragols o no?
Molt.
Ah, mira. Molt.
Molt. Molt.
I aquí, perquè aquí la gent, hi ha famílies, De, a la llauna, ets més de la llauna, amb feina... No.
A casa som de la gormanta.
Ah.
A la gormanta, amb ben picants, amb pebre i...
Estan molt bons també així,
I farina, amb
molt
farina,
bé.
Ben sequets.
Molt bé. Escolta, doncs haurem d'anar a casa al francès, no, Ricard?
Però escolta, els caragols és veritat que són bons quasi de totes les maneres,
I el millor per mi de la gormanta és l'acompanyament, el pernilet, el xorís, que està fregidet i...
Però això és platònic, per això. O sigui, això ja...
Això hauria de ser, però després sempre hi ha sorpresa, no?
Escolta, va, que traiem el segon. Però hauria de ser un platònic, això.
Cauen com a pipes.
Molt bé, doncs anem a conèixer una mica més el Francesc Xavier, que serà el nostre cuiner chef resident d'aquest mes de juny. Ens arriba des de la cuina del restaurant Bistrot, que està a l'Hotel Zenit, a Lleida, però també des de la cuina del restaurant 1203, que, com que hem començat ja la temporada en la que estan oberts, t'explico on estan. Saps quin és, Mònica?
Jo ho sé, però explica, ja perquè la gent de Tarragona que ens estigui escoltant ara i no conegui el restaurant, pues, això, senyors i senyors, és digne d'anar-ho a conèixer.
No, a més, aquest és molt fàcil, perquè, mira, d'altres sí. Es dona l'adreça, després busques al navegador... No, aquest és molt fàcil. Sabeu la Seu Vella, a Lleida? O sigui, que, vaja, jo crec que això ho sap tothom. I si no, quan arribes és aquell turó i, el, i la catedral a dalt, doncs allò és la Seu Vella. Doncs allí, a la Seu Vella, hi ha un restaurant, que és... s'anomena el 1203, doncs allí.
Allà. La veritat és que, Francesc, ets un privilegiat, perquè poder estar a la cuina de a vora la Seu i després també a la del Raier, a la Llotja de Lleida, tens Lleida dominada, des de les dues bandes.
Sí, i des de les alçades.
La veritat és que sí, que puc gaudir de cuinar en dos restaurants amb molt bones vistes i que a l'estiu sempre s'hi està fresquet, que això és d'agrair, corre l'aire. I, a més, que la cuina dona l'aire lliure i, per tant, és d'agrair poder cuinar de cara al públic.
Ah, caram.
I que la...
Això no l'he dit, si et deixen treure el nas, però, clar, si ja esteu oberts,
sí,
pots anar mirant.
Clar, pots passar pel davant i veure com cuinem i com elaborem tots els plats.
S'està posant de moda, això, eh? Abans les cuines eren uns llocs tancats, que no podies treure el nas, i avui en dia va que els restaurants obren la cuina perquè es vegi el que s'està fent.
Ens agrada obrir això, no?, la cuina a la gent, que la gent vegi el que cuinem, i que tot nosaltres, com a filosofia, no?, i m'agradaria que tots els restaurants ho tinguessin en la proporció que poguessin, és l'elaboració de totes les... de tots els plats que es fan, la màxima elaboració pròpia.
Escolta, Francesc, no sé si, perquè la gent, si ja us hem situat, el restaurant, no?, la terrassa fantàstica que hi ha allà als peus de la Seu Vella, el 1203, l'espai també condiciona a l'hora de crear una carta, per exemple?
Sí, perquè la gent no és el lloc, bueno, és el lloc, és el fet de que tothom hi va allí a fer la cerveseta, no?, quan està passejant, doncs invita més a que hi hagi un taper, unes tapes més elaborades, més enllà d'unes braves, que són molt bones, realment. A mi també, com en Ricard.
És que abans, fora de micros, comentàvem que aquí som els tres del Club de la Patata Brava.
Sí.
No diem mai, home, que no, unes
jo,
braves.
Jo que sempre que ve un cuiner a la ràdio no li pregunto, vas bé de braves? Sí, doncs serem amics. No, però és veritat, més que la beguda i les patates, si t'ofereixen un tapeo de tapes més elaborades, doncs quasi bé fas la menjada, com el que diu.
I tant, perquè demanes 4, 5 tapes, 6 tapes a compartir i vas xerrant amb les teves amistats i fas la tarda.
Sí.
Molt bé, durant aquest mes coneixerem a fons el Francesc Xavier. Escolta, com que et veig relativament jove, quina edat tens?
Doncs ha acabat de complir la trentena.
Imagina't, Ricard, per què preguntes? Que ara estem tu i jo enfonsats a la misèria.
Però bé, fixa't que jo l'he vist la cara. Ho diu amb reparo, i jo pensava, dic, qui els agafés? Qui els agafés?
És que si ja li notava jo que ens passava la mà per la cara als dos.
Sí. Però escolta, amb una cuina des de quan?
Doncs a la cuina vaig començar amb 19 anyets.
Imagina.
Amb 19 anyets, sí. Ja porto carrera. Moltes cuines, molts serveis i molta gent.
Ens has comentat abans que vas estar a Girona.
Sí, vaig estar, de fet, va ser la primera cuina, la vaig fer a Girona, a un restaurant a peus de l'església de Sant Fèlix.
Home, molt bé. Veig que tens una tendència a buscar llocs bons, eh?
Sí. Amb bones vistes, si més no.
Sí.
Però escolta, com va anar això d'entrar en una cuina?
Doncs és una anècdota curiosa. Abans que fora micros em preguntaves, un amic buscava feina, vam anar al restaurant i buscaven un cuiner, no buscaven un cambrer. Li vaig dir, ostres, jo soc treballador de cambrer, però a mi m'agrada realment la cuina. Dic, si em vols donar l'oportunitat, jo ja tinc feina, tal. Pues al cap de dos dies em va trucar el col·lega que ell li donaven la feina si jo entrava a la cuina.
Ah, caram.
Mira.
El pack.
I de rebot, pues, vaig començar d'ajudant de cuina. Ja tenia tradició a casa, no?, de cuinar. I m'agrada molt cuinar. He estat fent els meus cursets, he anat estudiant, he llegit... I
Molt bé, molt bé. O sigui, mira, beneïda casualitat, doncs, no? Aquelles coses que dius, sí. No ho buscava, però mira, m'hi he trobat i fantàstic, no? Perquè et va marcar el camí.
Sí, perquè vaig trobar un cuiner que va confiar en mi, li va agradar la meva manera de treballar, la meva manera de ser, també, suposo. I des de llavors, pues, fins i tot vaig deixar els estudis per dedicar-me a la cuina.
A vegades no se sap, però és està el moment adequat, sí. Al lloc adequat. Eh?
Sí, de fet, a Girona havia anat a estudiar. Estava matriculat a la Universitat de Girona, a Ciències Ambientals, i el tercer curs ho vaig deixar per continuar el canvi de la cuina. Que...
Has dit una cosa que crec que és important. La primera experiència, el primer cuiner amb el que treballes, suposo que també marca. És a dir, o et pot amargar l'existència o et pot ajudar.
Sí, crec que la gent amb la que treballes és importantíssim, que tu puguis confiar en ells i que ells confiïn en tu, per tal de que la feina surti bé i estiguis agradable. Nosaltres, tant a l'hotel com al 1200, rebem molta gent de pràctiques que venen de l'escola d'hostaleria, i més enllà d'ensenyar-los a cuinar o d'ensenyar-los receptes, el que volem és que aprenguin com funciona una cuina i que el bon ambient és important, sobretot per poder estar a gust i passar-s'ho bé, perquè més enllà de la feina hem de disfrutar.
Clar.
Doncs durant aquest mes anirem coneixent el Francesc Xavier, Mònica, sí. Que jo crec que amaga més d'una anècdota.
Segur.
Jo crec que sí, perquè avui només hem vist el primer pas, on va començar.
Exacte, però ara el mes de juny ens dedicarem a conèixer més la seva cuina, a ell, no?, i les receptes, i nosaltres, Francesc, per cert, Francesc, sí. O Francesc Xavier, com vols que et digui? No sé...
Va, em podeu dir Francesc.
Et va bé Francesc? Sí. Doncs mira, Francesc, avui et demanem un repte que precisament no és allò que diguis...
És egoista,
mira,
aquest,
que difícil m'ho han posat, et demaneu... O sí, no ho sé.
O sí?
Et demanem una recepta de tàper. No sé si tu has hagut de menjar gaire de tàper al llarg de la teva vida.
No. Per sort no he tingut que menjar gaire de tàper.
Ara ho has dit, per sort, ara ho has dit.
Perquè...
De totes maneres, ja ho hem dit sempre, al final el tàper és el recipient, però a dins hi pots posar coses més o menys elaborades, eh?
Sí, tant. I de fet, és tota elaboració, si ma mare sempre diu que si el que fiques dintre de l'olla és bo, no pot quedar dolent.
Correcte. És veritat, això.
Si barreges els ingredients amb més o menys coherència, sempre pot sortir.
Però escolta, mira, la Mònica i jo ens toca menjar de tàper, de dilluns a divendres.
Ai, sí.
I jo, per les xarxes socials de la Mònica, veig que el cap de setmana intenta evadir-se molt, eh?
Home, clar.
O sigui, fora de tàpers.
Clar, no. L'únic tàper que miro el cap de setmana és quan vaig a veure la meva mare i li dic, mare... Però sí, jo el cap de setmana, home, ens hem de ressargir
la
resta de la setmana.
No, sí, ho dic amb enveja, eh? Ho he dit amb enveja.
Però clar, jo espero que avui, Francesc, em donis una molt bona idea perquè el tàper de demà sigui una mica menys trist.
Doncs... mira, ara comença el bon temps. Nosaltres, bueno... La gent de tàper sempre es queixa de la pasta, de l'amanida, del pit de pollastre.
Sí.
Doncs jo venia a proposar-vos...
Com ens coneixen, eh?
Una crema. Ah. Una crema per emportar fresqueta, ara que arriba l'estiu.
Ah, doncs vinga, va.
I és una crema d'alvocat.
Ah, guaita. Que està molt de moda, ara, també.
Exacte. Llavors, és un aliment que està agradant a la gent. I fer una crema d'alvocat per emportar, amb el mateix tàper o amb una ampolla... Sí. No és gaire difícil. Doncs
pues vinga.
Hauríem d'agafar uns tomàquets, que els espepitarem i els hi traurem la pell, vale? I un alvocat. Això ho triturarem tot a...
Ben maduret?
El tomàquet, sí.
I l'alvocat?
Sí, també. Ben, que estigui una mica madur.
Home, ara que les tomates comencen a tenir sabor, s'agraeix, també.
Ja s'agraeix.
Sí.
I ho triturarem tot amb una batidora o amb un túrmix que tinguem a casa. Afegirem oli, sal, vinagre, ho amanirem al gust i ho podem allargar amb una mica de nata per donar-li aquesta cremositat i que ens quedi més líquida.
Caram, i fàcil, eh?
Ja està?
Sí, és fàcil.
Què em dius ara?
Podem acompanyar, doncs, amb uns crotons de pa fregit, amb una mica de pernilet, amb una ceba picadeta...
Però això és un primer, eh?
Això és primer plat.
Ara t'anava a dir, però l'alvocat ja té, no? Ja és aquest punt, és molt... untuós i omple, no?
Clar, és molt energètic i és greixós i...
Però perdona, estic pensant que això, fantàstic pel tàper, ràpid, fresquet, ara que a més també tots estem pensant en menjar una mica més lleuger, no? Que ja el cost ho demana.
I també però... canviem del gazpacho.
Sí, no? Que... i estic pensant, això és un entrant també fantàstic. Ricard, si per fer-ho a casa quedes també perfecte, sí. No? Un entrant fresc diferent.
A més es fa ràpid, això,
i relativament.
Vull dir que no cal engegar focs, no cal fer res.
No, 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 no.
Molt bé, molt bé.
Jo on tindria més problemes és el tema de la tomata. A treure-li les llavors i la pela, però bueno.
Bueno, algun truc per això, Francesc? Per això... pelar-les bé, escaldar-les o què?
Sí, exacte. Sí. Més que un truc, és una tècnica culinària, que és una tomata con cassé, que és, li farem un tall en forma de creu al cul.
Sí.
I els escaldarem amb aigua bullint. I els refredarem directament amb aigua.
Jo poso aigua bullint, i quan està bullint i tiro la tomata a dins, i quanta estona hi ha d'estar?
4-5 segons.
Ah.
I d'aquí ho tirem directament amb aigua en gel. Llavors la pell es solta de la tomata.
Ah, caram. Llavors... Mira que hi productem jo amb això.
O sigui, bueno, que ho has d'aprendre ara, això, Ricard.
Molt bé.
Aquest truc, veus? Doncs apunta, eh? Molt Com bé. Has dit que es deia, Francesc, el nom tècnic que l'has dit, a veure, que me l'apunto?
Tomata con cassé.
Con cassé es diu això, sí. Veus? Això ja, és que sempre aprenem en aquesta secció, que de veritat és fantàstic.
Moltes vegades els clients ens pregunten que si el con cassé és un tipus de tomata, i realment és una preparació.
Ah, mira, molt bé, molt bé, doncs au.
Bueno, doncs hem conegut el xef resident d'aquest mes de juny, el Francesc Xavier Acosta, que ja sabeu que està a la cuina del restaurant 1203 a la Seu Vella de Lleida. Ja no us dono l'adreça tècnica perquè... No, perquè
no,
més,
te pèrdua, no, no te pèrdua.
Jo crec que no, ni surt al navegador l'adreça exacta, però és a la Seu Vella. Pugeu a la plaça de la Sardana, deixeu el vehicle allí i camineu un minut i esteu al restaurant 1203, on trobareu doncs, aquests i d'altres
plats. O et diré més, deixeu el cotxe més avall, pugeu caminant també. I així feu gana per arribar, quan arribeu al 1203.
També. Francesc Xavier Acosta, escolta, un plaer conèixer-te.
Igualment,
fins dimarts
moltes
gràcies.
Gràcies, Francesc. Ricard, ens aturem dos minutets. Quina gana m'ha entrat, per cert. Ara m'ha vingut, saps, aquella sensació. Ens aturem dos minuts, vaig a buscar una mica d'aigua i de seguida continuem.
Vinga. Va.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Verti o falso has vivido hoy? Vente a Verti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en verti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Yo en mi declaración de la renta siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver... No me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo puffs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotus flúor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 10 de junio en Meliá.com, en el 91 175 17 17 o en su agencia de viajes.
Vinga, doncs seguim amb més coses aquí al migdia. Cop, escolta, Ricard, ha fet bo aquest cap de setmana? Has fet platja,
ui,
ja?
Ui, ha fet bo. He fet piscina, escolta.
Has fet piscina, ja?
Sí, sí, jo he fet piscina.
Moment crític, aquell primer cap de setmana, que vas ja a la platja, a la piscina, i dius, ai, Déu meu. Per aquest motiu, perquè ja ha començat el bon temps de veritat, en este periodo del año, és muy fácil escuchar muchas formas de perder peso rápido, de forma localizada, de manera fácil, económica. Uh-huh. Para analizar este hecho, que la verdad es que nos confunde un poco, ¿eh? A los consumidores estamos con la doctora Torrejón, ella ya saben, es experta en tratamientos de sobrepeso y obesidad. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Mónica. ¿Qué tal?
A ver, ¿cuánto de verdad, dígame la verdad, cuánto hay de verdad en lo que prometen estos productos así fáciles y rápidos?
Pues mira, no hay mucho de verdad. Y yo digo que muchas veces con la ilusión, que la ilusión es muy importante, ¿no?, para conseguir los objetivos, las ganas, la motivación de conseguir cosas. Pero estos productos lo que hacen es engañar muchísimo al consumidor, sobre todo cuando ahora en este periodo es fácil que puedas encontrar, oye, pues tómate estas pastillas o estos sobres que te van a reducir la grasa localizada del abdomen y te van a hacer perder no sé cuántos kilos. Esto no es así. Ojalá fuera así. Fíjate que te lo estoy diciendo porque sería el bien de muchísimas personas con sobrepeso y obesidad que afecta al 50% de la población. Pero estamos hablando de normalmente productos alimentarios que están registrados como tales. Entonces son productos que, bueno, pues no te digo yo que si a esto le añades un poquito de dieta, pues te van a facilitar un pelín la pérdida de peso, pero más por la dieta que vas a hacer que no por el producto que te estás tomando. Y luego, porque no siempre cumplen con toda la normativa legal y entonces te pueden dar más problemas que beneficios.
Claro. Usted ha hablado del registro. ¿Qué tenemos que pensar cuando afirman, por ejemplo, ¿no?, a la hora de vendernos estos productos que tienen registro sanitario?
Esto muchas veces se dice para tranquilizar a la persona que lo oye, al consumidor, porque dice, claro, si esto tiene un registro sanitario, esto quiere decir que tiene el beneplácito, ¿no? Tiene hecha la bendición. Sí. Vamos a ver, estos productos normalmente están registrados como alimentarios. El oyente, el consumidor, tiene que saber que el registro que sufre un producto como alimentario o el registro que sufre un producto como medicamento son completamente diferentes, y que la rigurosidad y las exigencias que tiene que tener un producto para tener, digamos, el visto bueno y el uso como un medicamento son infinitamente mayores a las de un producto a las de un producto alimentario. Por lo tanto, cuando hablan de que hay registro sanitario, no es como medicamento. ¿Te acuerdas? Es decir, esto es importante que lo sepan, porque evidentemente las vías de control y las exigencias son infinitamente menores.
Claro, doctora, ¿qué resultado puede esperarse de estos procedimientos?
Pues resultados muy pequeñitos y muy poco duraderos en el tiempo, porque realmente no están yendo a la causa del problema. No nos olvidemos que para bien o para mal, un problema, cuando tú le tienes que ofrecer una buena estrategia de tratamiento, tienes que hacer un buen diagnóstico, porque si no se hace un buen diagnóstico, no sabes exactamente de qué vas a echar mano para solucionarlo. Y el diagnóstico hoy por hoy solamente lo podemos hacer los médicos, exclusivamente. Entonces, si yo estoy utilizando un procedimiento que es igual para todo el mundo, sea la causa que sea, pues ¿qué pasa? En algunos casos me puede dar un cierto resultado, pero en el 90% de los casos no me va a dar el resultado por el que yo estoy luchando y que realmente espero y pensaba que me podían ofrecer. Entonces, el resultado, la relación entre lo que el paciente va a invertir, y lo que va a recibir como beneficio, como resultado, va a ser muy pequeño.
Entonces, me queda claro, doctora, que milagros a Lourdes. ¿Qué me propone usted para solucionar un problema de sobrepeso y de obesidad, que es una cosa muy seria?
Correcto. En primer lugar, tengamos en cuenta que sobrepeso y obesidad afectan a la salud, que por tanto, solucionarlo, estamos mejorando nuestros niveles de salud, que solucionar o tratar un problema de sobrepeso y obesidad con procedimientos que pongan en peligro nuestra salud no merece la pena. Para eso mejor que nos quedemos como estamos. Y yo lo que propongo es que se busque un profesional médico, es decir, que se vaya a un profesional experto en estos problemas de sobrepeso y de obesidad, que se tenga una visita inicial con este profesional médico, no con una persona delegada, sino con la persona que va a asumir el planteamiento, la responsabilidad y el seguimiento del tratamiento, y a partir de ahí, evidentemente, seguir los consejos que este terapeuta, que este médico va a dar al paciente, y cumpliendo cada uno de los pasos de la estrategia que le va a marcar para conseguir el objetivo. ¿Por qué insisto en esto? Porque a veces los pacientes dicen, me ha mandado el médico 3 pastillas, me tomo 2, me tomo 1, no vaya a ser que me haga daño, ¿no? No, seguir los procedimientos, seguir los planteamientos, y de esta manera el resultado va a ser seguro el éxito.
Pues si vuestro deseo es dejar de tener sobrepeso y no solo adelgazar, que yo creo que es importante el matiz, debéis solicitar una visita informativa con la doctora Torrejón llamando al 934-1436-31, 934-1436-31. Plantead todas vuestras dudas, explicad todo lo que os habéis hecho y saldréis de allí entendiendo por qué hasta el momento no lo habéis conseguido y que ahora sí lo conseguiréis. Recuerda, 934-14...
Estoy apuntando, Ricardo. Apunta.
934-14-36-31. Doctora Torrejón. Doctora, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Adiós.
Ricard, nosaltres també baixem la persiana de la Nacional 240, però continuem encara al migdia Cope, eh?
Fins ara.
Que vagi bé el dimarts.
Restaurant Palermo, la nostra professionalitat, el nostre compromís, la nostra qualitat, el nostre estil, la nostra experiència, el nostre restaurant. Restaurant Palermo. I ara pots fer reserva i endur-te el menjar a casa. Truca'ns al 649-206363.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Todo está marcado por el fallecimiento este fin de semana de José Antonio Reyes.
Con el presidente del Sevilla, creo que ya está con Oliva.
Bueno, el día es durísimo, además usted debe ser de las primeras personas que se enteró ayer de la noticia, supongo.
Me enteré inmediatamente del accidente y...
Uno de los mejores amigos de Reyes, Diego Capel. Hola, Diego.
Después de ya lo que viví con Puerta, otro varapalo.
José María del Lido, el presidente del Sevilla, muy buenas.
Reyes era un capitán admirado por su compañero, como los pueblos.
11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91 531 1323.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que portem 2 minuts i mig per sobre de 2:15. Ara ja sí, en directe, sense interrupcions, fins a arribar a 2:00, la nostra tertúlia dels polítics, com tots els dimarts. A més, els tindré aquí fins a la segona setmana de juliol, que ja després de Sant Joan, com a que comença a fer mandra, que fas un canvi de xip, doncs no, 2 setmanetes més. Però vaja, veurem si està tot resolt o no a l'Ajuntament de Lleida. Avui en parlarem, però, a més, estic content perquè tenim cares noves. La Crida CUP, per cert, que ja es va acomiadar dimarts passat de la nostra tertúlia, vam convidar el Comú de Lleida, que finalment s'han posat en contacte amb nosaltres, dient que, evidentment, sí que accepten la... que sí que vindran, però que no ho faran avui i veuran si en les properes ho poden fer perquè, estan força abrumats per tot el que està passant darrerament i tenen doncs, problemes de personal o problemes d'agenda, per entendre'ns, però vaja, que el Comú de Lleida s'incorporarà a la nostra tertúlia més aviat que tard. Avui està amb nosaltres la Dolors López, del Partit Popular. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
També la Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
I s'incorporen avui el Jaume Rutllan, d'Esquerra Republicana. Jaume, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I la Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Ho he pronunciat bé els tots dos, eh?
Perfecte, estupendo.
Molt bé. I, a veure, ho he dit perquè jo els he enganxat ara abans d'entrar i ho tinc tot apuntat aquí. D'aquí una setmana els hauré de tornar a preguntar com es diuen perquè jo els noms i les cares és un problema. Escolta, per cert, algú d'aquí dels quatre ha estat el cap de setmana a la Plec?
Sí, 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 sí.
Sí. No sabia jo, Dolors, que tenís aquestes aficions, eh?
Bueno, la veritat és que no sóc gaire aficionada, però...
Però tu anaves amb mocador i tot?
Bueno, no, mocador no, la samarreta de la penya.
En quina penya estàs?
Color Coloret. És una penya que va muntar l'any passat una persona del partit que li va fer il·lusió. Ah. No havíem muntat mai cap i, bueno, la va muntar l'any passat i, bueno, ja aquest any ha continuat i espero que continuï, no?
Molt bé. Llavors... Has estat divendres, dissabte i diumenge?
Sí, sí, només vaig fer pila dissabte a la nit.
Ah, caram.
Sí.
Està bé, està bé. Guerrera.
Però sí, sí, vaig estar allí, sí. La veritat és que, a veure, vam estar bé perquè estàvem bastant al fons, no teníem tant seroll. A mi, a veure, la Plec m'agrada... des del punt de vista de que és una festa de Lleida, de que és nostra, de que és única. En aquest sentit m'agrada. Ara, el fet d'estar allí tot un cap de setmana embotida, pues, necessito una mica
bueno,
de...
Bueno, pots sortir a caminar dins el riu
sí,
allà al mateix.
Sí, sí, però en tot cas necessito una mica. Però bueno, al ser una penya muntada per una persona del partit, se tenia que col·laborar.
Ah.
Carme,
en quina penya estàs?
Mira, doncs jo estic a la penya Resbalón. Nosaltres fa 33 anys que hi som. A més, puc dir amb molt orgull que els primers anys vaig ser la presidenta i la fundadora d'aquesta penya.
Ah, sí?
O sigui que...
Que callat ho tenís, això, perquè si m'ho apunta la gent, per... això. Fundadora del Resbalón, una de les...
Sí, ho vam fer entre... Bueno, teníem una botiga, no, jo tenia una botiga quan era joveneta, tenia 20 i pico d'anys, que es deia Escalón, una botiga que no va funcionar massa bé i que estàvem unes escales i vam dir, hòstia, aquest Escalón ens ha suposat un resbalón a la vida, no? Perquè... I d'allí va vindre el nom de la penya, a més...
Ho sabia, això.
Sí, 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 bueno, i a més, bueno, som una penya... Som coneguda perquè fem música
sí,
al riu
sí,
des de
sí,
sempre
sí.
I...
L'Andrea Rodríguez del Diari de la Mañana sempre
sí,
m'ho diu.
Sí, 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 sí. Bueno, de fet, aquest any teníem actuacions realment. Uh-huh. Llavors, la veritat és que ho han fet molt bé perquè em s'ha pogut incorporar molt a la gent jove, és a dir, el meu fill, per exemple, que ja va viure a la Plec quan jo estava embarassada i ara pues, ell té 23 anys i sempre diu que fa 24 anys que va a la Plec, no? Perquè, clar, sí, sí, és que és així, no? Llavors, els hi hem deixat també la jornada del divendres, la jornada del divendres espera amb ells, els s'organitzen, tenen un pressupost, s'organitzen, porten el grup que volen, amb la qual avui, que som 100 i pico, pues, jo diria que el 70% són menors de 30 anys.
A mi el tema de la Plec, mira, massa soroll per mi, eh? No ho critico, la Plec, però sí que podem comentar que han fet 40 anys i és una festa en la que la naturalesa de com s'ha convertit tenir 13.500 persones allí i que no hi hagi cap incident, crec que és una cosa, com a ciutat, que ens podem donar l'enhorabona.
Sí, sí, jo crec que sí, incidents poquíssims, i la veritat és que a mi em sap greu.
Tu dic perquè en un altre lloc fiques 13.500 persones, al final es veu molt, hi ha gent que no tant, però es veu
sí,
molt
però
i tal, pot haver històries i no n'hi ha.
No, però no aquesta fama que es va agafar de borratxera i tal, la gent sobretot que viu a la Plec, la gent
sí,
aplequera...
Sí, correcte, hi ha hores, hi ha trams, ja ho sé.
Però aquesta gent aplequera no són d'aquest rotllo,
no,
és més la gent que ve de fora
i
tal.
Per la nit,
no, la gent aplequera no...
Maria, t'estem fent dentetes l'any que ve amb una penya o no?
Sí, aquest any malauradament no he pogut anar-hi perquè tenia canviat a Plec per comunions, que també estem
bueno,
en període de comunions i he tingut de marxar amb una comunió fora i aquest any no he pogut estar per la Plec, que sempre m'agrada passar-m'hi per algun lloc. Però aquest any no ha pogut
Jaume, ser. Jaume, massa soroll. Sí.
Bé, de fet...
Perquè jo ho he dit i he vist que deies que sí, tinc
sí,
un altre com
sí,
jo.
Sí,
per mi hi ha massa soroll.
Comparteixo amb tu que algun cop que hi he passejat aquesta sensació de soroll, perquè, és clar, cada colla té la seva música, sí, i no, sí, sí, veig que no hi ha una harmonia a l'hora de posar-se d'acord amb això. I això intueixo o comprovo que té tendència a fer cridar molt a la gent. Tothom ha de pujar molt el to de veu. I l'efecte va ser que dilluns al matí vaig trobar alguns amics i amigues que venien de la plec i absolutament tothom estava afònic.
Sí, sí, els pots identificar el dilluns. Ràpid.
Però bueno, també s'ha de dir que des d'uns anys l'organització de la plec ha ficat uns horaris, i abans és cert que abans no es podia ni dinar, i avui en dia hi ha uns horaris, a partir de les 12, de les 12 a les 4 no es pot ficar música.
Però estic amb el Jaume, la tendència és que sense voler acabes cridant, no parlant fort, no, acabes cridant.
Sí, bueno, és com si estiguessis de bars, pub, durant un temps allargat.
Però dos dies i mig.
Temps. Sí, sí.
Molt bé.
També us haig de dir que, esclar, com haureu notat per l'accent, doncs jo sí, provinc de...
Sí. D'on vens? A veure, Jaume, que no ens coneixem. Va, explica'ns.
Doncs soc nascut a Barcelona, allà hi vaig viure fins als 25 anys, després me'n vaig anar a viure al Vallès, a Sant Feliu de Codines, uns quants anys més, i després em vaig enamorar d'una lleidatana, i amb allò del amigo, si tu me dices ben lo dejo todo, doncs vaig venir cap a Lleida.
Quants anys portes a Lleida?
De fet, vaig començar a pujar a partir de l'any 2000 a Lleida. I en fa uns quants, però l'accent continuo mantenint el d'allà. I certament, així com m'he integrat en molts àmbits de la vida cultural d'aquí de Lleida, el tema de l'aplec del Caragol, per diferents motius, doncs, és un tema doncs, que no soc de cap colla.
Bueno, però jo hi llegia, diu, se pot viure sense aplec?
Sí,
se pot viure.
Sí, clar que es pot viure. Sí. Home, faltaria, es pot viure i no passa res.
El cap de setmana passat era fantàstic per anar a la platja.
Sí, els que hi van també. Home,
sí, també és veritat.
Però bé, m'imagino que aquests propers 4 anys ens tocarà, diguem-ne, entre altres coses com a tasca política, probablement anar a fer visites.
Segur. Clar que sí. Maria, per cert, que no ens coneixem. Ets de Lleida?
Sí, soc nascuda a Lleida. Bueno, vaig viure durant època estudiant fora de Lleida, però sí, sí, visc a Lleida i néixer a Lleida, la Clínica Perpetua Socorro, per més dades, i realment, bueno, ara ja fa molts anys que estic, ja potser fa 25 anys que ininterrompudament fa que estic vivint aquí a Lleida.
Escolteu, deixeu-me que deixi sobre la taula el tema de l'Ajuntament de Lleida, perquè és un tema que, bueno, a veure, veig que és un tema que més o menys sabem per on anirà, però veig que té uns matisos, o que es van produint uns matisos interessants. Recordem que a les passades eleccions del mes de maig, finalment Esquerra Republicana, per 81 vots, va ser la força més votada. Per tant, Miquel Pueyo, l'encarregat de formar, o sigui, el proper alcalde i encarregat de formar doncs, els pactes que cregui oportuns, a tot això s'ha parlat ja amb Junts per Catalunya i amb el Comú de Lleida, i també ha dit que també parlarà amb el PSC, amb Partit Popular i Ciutadans.
I amb la Crida CUP.
I amb la Crida CUP també, és veritat. El Miquel també ho va dir, això.
Parlamentària, perdó, representació municipal.
Sí. D'aquestes primeres rondes, que recordem que el dia 15 és quan s'han de formar els ajuntaments, falten dies, però falten 11 dies només.
Bueno, queda poc.
Sí, falta poc, que el temps va molt ràpid. El que s'ha després és el següent, que Esquerra ha obert l'equip de govern a Junts per Catalunya i el Comú de Lleida, sí, que Junts per Catalunya, que avui no està representat aquí a la taula, doncs ha dit que molt bé. Parlo genèrica. Sí. Però, en canvi, el Comú de Lleida s'ha pronunciat i ha dit que li seria difícil, el Comú també, recordem, que estan convidats i suposo que aviat vindran també, que li seria difícil compartir govern amb Junts per Catalunya. I aquí us deixo el tema. És a dir, com acabarà això? Us esperàveu això? Jaume, com a...
Sí. Bé,
bueno, com a afectat.
Sí, com a...
Com a protagonista, vaja.
Al·ludit,
com a al·ludit, sí.
Bé, aviam, el resultat de les eleccions per nosaltres, òbviament, és molt satisfactori. Haig de dir que personalment havia previsualitzat que això podia ser així. En l'equip ho havíem comentat a vegades, què preveieu que passarà. Jo apostava clarament per una situació força similar a la que s'ha donat. Nosaltres durant la campanya vam parlar intensament que el que volíem era un govern de canvi, i aquest govern de canvi tenia que estar format per totes aquelles forces que formessin part d'aquest 80% de consens que dèiem de país, que tingués a veure, doncs, que estàvem d'acord amb la llibertat dels presos polítics, que estàvem d'acord amb polítiques republicanes i no monàrquiques, que estàvem d'acord amb el dret a decidir. I, per tant, fèiem una oferta molt àmplia perquè aquest govern de canvi tingués cabuda molta gent. Òbviament, ara estem en aquesta fase de negociacions. No entraré en detalls perquè penso que...
No, que és prudent mantenir
aquests dies doncs, aquesta cautela. Sí que us puc dir que en el punt en què estem ara hi ha moltes més coincidències que no pas discrepàncies amb tots dos, tant amb Junts per Catalunya com amb el Junts per Lleida, en aquest cas, com amb el Comú. A nivell programàtic, diguem-ne que des d'Esquerra hem fet un programa molt consistent, molt elaborat, i això ens ha permès entrar en detalls que ens han permès precisament veure aquesta gran quantitat de coincidències i que amb alguns matisos segurament serà fàcil d'ajustar.
Maria.
Bé, doncs, bueno, nosaltres encara demà precisament ens reunirem amb Esquerra, ens ha cridat, i demà tindrem l'oportunitat, Ciutadans, de posar en comú, bueno, esperar a veure què és el que ens diuen, quines són les seves inquietuds o quines són les seves, en aquest cas, propostes a fer, i, bueno, a partir de llavors podrem comentar alguna cosa, fins el màxim que et puc comentar a dia d'avui.
Però quin tipus d'acord preferiries?
Bueno,
és a dir, Esquerra en solitari ho pot fer també, i arribar amb acords puntuals, Esquerra amb Junts o el tripartit?
Bueno, és que això s'haurà de veure, no? Com, finalment, com resulten les coses, perquè una cosa és el que una persona pot voler o pot preferir d'aquesta manera, o el que realment, perquè està clar que en aquest cas Comú Podem ha dit que bueno, ja ho hem llegit, ja ho has dit tu aquest ara mateix, que en principi no vol tenir cap tipus de pacte amb Junts per Catalunya, bueno, Junts per Lleida, i per tant s'haurà de veure com s'acaba de resoldre aquesta situació.
Molt bé. Carme Valls, per cert, el regidor Roda Milans, que ha deixat la seva acta, i per tant puja el número 8...
Puja el Joan.
El Joan Queralt, eh?
Sí. Es veu que el Joan és el nostre topany. Ja li he dit que l'any que ve, a les properes eleccions, es fiqui el 15.
Hosti, de 15,
sí,
vale.
Perquè... Sí. Perquè l'altra vegada, no? Sí. Joan, l'any que ve, bueno, les properes el 15, no?
En aquest sentit...
És allí on tallem.
Que he estat molt content que entrés el Joan, perquè vaig coincidir amb ell en una tertúlia específica sobre l'Horta, que va ser un espai, a més, on vaig descobrir que el consens de totes les forces polítiques sobre l'Horta a Lleida és altíssim, i això és una molt bona notícia.
Sí. I... Bueno, és el que dèiem abans, al final ja... Bueno, jo crec que això, ja ens ho dirà després la Dolors, el Xavi Palau és una cosa que defensava, que hi ha idees de ciutat que han d'estar per sobre de partits polítics, que és
completament
el que s'està dient el Jaume. Eh?
Sí, jo crec que, mira, justament en base a això que dèieu, o sigui, jo crec que avui en dia Lleida el que ha votat és un govern progressista, no? Llavors, per part nostra, nosaltres ja ho va dir el Fèlix el dia que va fer la roda de premsa, si nosaltres estem disposats a recolzar projectes de ciutat, projectes de persones, jo crec que les persones, tal com tots hem dit al nostre programa de campanya, i sobretot Esquerra Republicana, nosaltres mateixos, les persones estaven per damunt de tot, i jo crec que justament hem de ficar les persones per damunt de tot. Llavors, a mi quan vosaltres parleu, no? O sigui, aquests dies sobretot parleu molt, no?, d'aquestes tres coincidències de la llibertat dels presos polítics, del procés, bueno, el dret a decidir i la república, jo penso que aquests tres punts, que evidentment són superimportants i que vosaltres des de la vostra vessant heu de defensar i que nosaltres des de la nostra també defensarem a la nostra manera de veure, perquè amb alguns podem coincidir i tal, jo crec que no poden ser els tres punts que han de marcar els quatre anys propers de la ciutat, no? Jo crec que són tres punts, torno a repetir, importants per la política que vosaltres esteu fent, però jo crec que a la mateixa hora es poden fer dues coses alhora. Es poden defensar aquests projectes i es poden defensar projectes de ciutat. I els projectes de ciutats progressistes no venen ni per Junts per Catalunya ni pels comuns. Bueno, a vegades el que passa és que és cert que la política que fins ara han portat els comuns ha estat una política molt de coso i derribo, no? I una política sobre la qual nosaltres no volem, o almenys aquest canvi que jo suposo que vosaltres veieu, que significa la nova llista del PSC, doncs no hi vol participar aquí, no? O sigui, jo sempre ho dic aquí, m'omplo molt la boca de dir-ho, no? Nosaltres volem fer el canvi bé per aquestos, volem fer una bona política, no volem fer... I si el projecte és bo, ens és igual qui el presenti. Si el projecte és bo, nosaltres el presentarem. I a les últimes, doncs, bueno, jo crec que amb aquest projecte progressista hauríeu de comptar més amb nosaltres que amb Junts per Catalunya.
Sí, la Carme ha dit una cosa que jo comparteixo, no? A mi, quan ha parlat el Jaume, la veritat és que m'ha deixat molt preocupada, perquè és preocupant que quan es parli d'un govern municipal, es parli del dret a decidir, es parli de presos polítics, etc. No? Jo crec que un alcalde, un govern municipal, el que ha de parlar és dels problemes que des del municipi pot resoldre i pot fer pels ciutadans. Aquests temes, que en tot cas responen a una determinada ideologia política, que és evident que jo no comparteixo, no toca resoldre'ls a l'Ajuntament de Lleida, sinó que per això està el Congrés dels Diputats, està el Senat, està el Parlament de Catalunya, no? I, per tant, jo crec que l'Ajuntament de Lleida, un govern municipal, el que ha de fer és centrar-se en aquells problemes que des de l'Ajuntament es poden resoldre. I, evidentment, aquest no és un problema que depengui de l'Ajuntament, no? Sinó que depèn d'altres instàncies i depèn també, en aquest cas, d'un Tribunal Suprem que aviat acabarà i el sumari i aviat pues, espero que tinguem una sentència, no?
Sí, fixa't, però, Mosca, sí. Que quan ho plantejava ho dèiem des del punt de vista que aquest consens és amb qui volem compartir el govern de la ciutat.
Sí.
Una cosa és amb qui compartim el govern de la ciutat, és a dir, quins són els companys de viatge amb els quals establim tot un programa de govern per 4 anys, i una altra cosa, òbviament, és que segur, perquè a més ho hem vist durant els debats que hem fet en la campanya electoral, hi ha temes de ciutat on gairebé tots estem d'acord, amb matisos, però hi ha temes importants de ciutat en els quals tots estem d'acord. I, per tant, una cosa és quins companys tries per governar, i una altra cosa és la capacitat que tinguem per posar sobre la taula temes en els quals probablement tots estarem...
Sí, però prioritzeu, i això és una evidència, perquè ho heu dit vosaltres clarament, i perquè, a més, bueno, és el que s'està fent, no? Prioritzeu la ideologia política per davant d'aquestes coincidències que tu parles de temes de ciutat, no? Torneu una altra vegada amb el tema del procés, etc. Quan jo crec que això és un gravíssim error, perquè no centre a la problemàtica que realment. I respecte al tema del comú, molt breument, jo que conec una mica el Sergi Talamonte, perquè he compartit 4 anys amb ell, és una persona, penso jo, que, com tots els del comú, que no es deixen influenciar massa, no? I que ells van... Per tant, jo no sé finalment com acabarà, perquè ell en tot cas ha dit que això ho decidirà una assemblea. Però jo no veig el Sergi Talamonte que conec formant part d'un equip de govern i amb el que comporta formar part d'un equip de govern que és a vegades dir que sí a coses que tu a lo millor no estàs al 100% d'acord.
Maria.
Sí, bueno, comparteixo lo que acaba de dir la Dolors. I referent al tema dels companys de viatge que deia el Jaume, doncs evidentment que una persona tria els companys de viatge, però no s'ha de perdre mai de vista també el que deia precisament la Carme i la Dolors. Són les propostes a nivell municipal que és el que realment al ciutadà li importa. A partir d'aquest marc, d'aquesta ideologia, que és completament respectable, absolutament no compartida per part de Ciutadans, òbviament, doncs és un error de tornar a parlar, com estic molt d'acord amb la Dolors, de tornar a parlar de l'1 d'octubre, dels presos polítics, fins i tot ahir em sembla que vaig llegir a la premsa que es volia reprendre el tema de l'1 d'octubre de Lleida, d'investigació dels fets. Jo penso que hem de passar pàgina, hem de ser prou madurs com per passar pàgina, les coses són el que són. Avui ens trobem, jo no tinc experiència amb el tema municipal, no he estat mai dins de l'Ajuntament com a regidora, però el que penso és que el que s'ha de fer és treballar per la ciutat, aquelles propostes i aquelles coses que ens poden unir, perquè la política, bàsicament, jo estic aposto perquè és diàleg i més diàleg, s'ha de parlar. Clar, si ja partim d'una base de que se'ns posen una mena de cordons, no, perquè jo trio aquests companys de viatge i, bueno, els demés, si us voleu afegir, llavors, bueno, ja veurem quin serà el resultat d'aquestes negociacions o d'aquestes reunions que mantinguem, però, evidentment, si partim d'aquesta base de posar aquests murs, doncs és bastant difícil al respecte.
Bé, en qualsevol cas, penso que coneixeran més el tarannà d'en Miquel Pueyo, que l'haureu sentit, els que el coneixeu d'abans ja ho sabeu, i tots els que l'heu sentit durant la campanya, doncs haureu anat veient que és una persona d'un tarannà dialogant extraordinari. Per tant, és evident que... Mira, just aquesta setmana, mentre estàvem començant a preparar... aquestes negociacions, el Miquel ens passava uns textos de Max Weber i parlàvem sobre l'ètica de la convicció i l'ètica de la responsabilitat i com hem de balancejar aquestes dues coses. És a dir, fem reflexions profundes sobre totes aquestes qüestions i jo estic convençut que trobarem la manera, òbviament, si nosaltres, l'equip de govern o amb qui governem, representem un percentatge important de la població de Lleida que creu que l'1 d'octubre doncs, va ser un fet dramàtic per la ciutat i que, per tant, mereix que es faci una comissió d'investigació per reconèixer el que va passar, cosa que, malauradament, doncs, no s'ha fet aquests darrers anys. Penso que hi ha prou de gent a la ciutat que està d'acord amb això. Nosaltres ho tirarem endavant doncs, perquè és una proposta programàtica que compartim amb grups que acabarem sent majoritaris. Això és absolutament compatible amb que ens sentem a parlar, com us he dit, de les qüestions de ciutat que sabem segur que trobarem punts d'acord.
Carme i Maria.
Vale, a mi la veritat no em preocupen temes puntuals com pot ser aquest que plantegeu de l'1 d'octubre. O... Sí, clar, però jo, per exemple, que sóc una persona molt d'empresa, no? O sigui, quan jo tinc un projecte i me plantejo quin és el meu company de viatge, amb aquest projecte està bueno, tota una sèrie de coses, no? Llavors, jo penso el que significa Esquerra Republicana de Catalunya i el que significa... Ara es diuen Junts per Lleida, es diuen ara Junts per Catalunya.
Junts per Catalunya-Lleida.
Bueno, és que l'altre dia encara veia papers que avui en dia encara continua sortint Convergència Democràtica i tal. Llavors, a mi me resulta molt difícil entendre que Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Lleida puguin tindre un projecte en comú. O sigui, per molt dialogant que jo sigui, o sigui, jo per molt dialogant que sigui amb la Dolo, o sigui, clar, vull dir, hi ha coses amb les quals no podem coincidir, vull dir, està claríssim, no? Llavors, clar, me resulta molt difícil pensar que podeu tindre a arribar un projecte de ciutat en comú. És a dir, un projecte d'algo que no és ciutat, doncs segurament. Un projecte de coses puntuals, doncs segurament, com podem tindre amb qualsevol, no? Però un projecte en comú, hòstia, deixeu-me que ho fiqui en dubte.
Maria.
Sí, bueno, una mica també reprenent amb el que ara estava comentant la Carme, que també estic d'acord, absolutament, i reprenent el tema de l'ètica de la responsabilitat que ha esmentat el Jaume, doncs jo també considero que l'ètica de la responsabilitat és precisament no parlar de presos polítics. En aquest país no hi ha presos polítics, hi ha polítics presos. Això per mi és un fet completament objectiu, d'acord? I anteposar aquest vocabulari o anteposar aquest 80%, suposat 80% de persones a Catalunya que estan a favor de l'autodeterminació, doncs, bueno, jo evidentment ho poso en qüestió, no?
Del dret a l'exercici.
Del dret a l'autodeterminació.
Ens queden 4 minuts, per tant, sí, de manera breu.
A l'hora d'escollir socis, pots utilitzar diferents criteris. Està clar que Esquerra Republicana ha utilitzat el criteri del denominat procés, de la independència, etc. Hagués pogut utilitzar un altre criteri. Jo entenc que Esquerra Republicana, amb el Partit Popular, excepte qüestions d'Ajuntament i de ciutat, que segur que tindrem moltes coincidències, pues, ideològicament som molt diferents. I som molt diferents per què? Una, perquè nosaltres no estem d'acord amb aquesta separació de Catalunya de la resta d'Espanya, vosaltres sí, tot el que ha suposat aquest tema, però, a més, vosaltres sou d'esquerres, i nosaltres som de centre-dreta, o de dretes, sense complexes. Llavors, en aquest sentit, pot haver diferents blocs, i però vosaltres heu escollit el bloc identitari, clarament. No heu escollit el bloc d'esquerres, perquè Convergència, Junts per Catalunya, Lleida, o com carai se digui...
A veure, entremig es van dir per de casa.
Són
perquè Convergència cau lluny,
són, per entendre i per parlar clar, són independentistes, sí, Dolors, sí, però econòmicament tenen una ideologia de dretes, no tenen una ideologia d'esquerres.
Sí, Dolors, si per
aquesta és la qüestió.
Si per identitari vols dir les persones que defensen drets i llibertats...
No, perdona, no.
És el que hem dit.
Els drets i les llibertats jo les defenso tant o més que tu. La primera, drets i llibertats. Però és que per mi l'amputar-me, el separar-me d'un conjunt de que és Espanya, per mi no és una llibertat.
Correcte. De manera breu,
el meu dret
Maria.
També és continuar a on jo vull.
Drets. Correcte, és que són els drets i llibertats de tothom, no només d'una part.
Individuals, o sigui, no d'una part de la població. És que
de
no
moment,
sou el poble de
moment
Catalunya.
Els que tenim els líders a la presó som nosaltres.
Sí, claro, serà per
alguna cosa.
O aquest serà per alguna cosa, és aquí on estem discutint precisament aquests drets i aquestes llibertats.
Aquest judici creieu que ha marcat una mica les municipals o a les municipals no ha arribat?
Jo crec que poc.
Jo crec que sí.
No, jo crec que sí. Jo crec que sí que ha marcat, absolutament sí.
De fons, és natural, és que algunes persones potser han arribat a normalitzar aquesta situació, però és una situació absolutament anòmala des d'un punt de vista democràtic i, per tant, naturalment, que influeix.
Jo crec que sí, perquè si veus clarament, o sigui, a les enquestes, el coneixement que es tenia la figura del senyor Miquel Poll, al qual jo li tinc un grandíssim respecte, vull dir que vagi per endavant, però clar, és una persona completament desconeguda, però, sin embargo, la marca Esquerra Republicana doncs s'ha de reconèixer que ha venut molt, no? Jo crec, i que aquesta marca ve donada evidentment pel procés, no?
Si
no...
Però jo crec que la campanya, o sigui, potser la pregunta l'he entès malament jo, no? Jo crec que la campanya en si no ha tingut aquest tema.
El vot sí. La campanya no, però el vot sí.
Com a ells, jo, almenys els debats que jo he assistit, crec que es parlava més, evidentment que també es parlava d'aquesta qüestió, però es parlava més de temes de ciutat.
Bé, nosaltres, per exemple, creiem pues, el fet de que el divendres es fiqués a la mesa, passés el que va passar el divendres abans de les eleccions, segurament, estic convençuda, el PSC ens va restar vots, segur, no? Vull dir, això està, està claríssim. No sé si els 81, però...
això que eren alguns familiars.
Que mai se sabrà, Carmen.
De totes maneres, s'ha parlat molt d'aquests 81 vots.
Jo només volia fer un comentari. Vull fer un comentari.
10 segons perquè estem ja fora de temps.
El tema que jo que estava a la roda de premsa, és a dir, a vegades els mitjans de comunicació, o sigui, el que va dir el Fèlix és que quan tu perds per 81 vots és molt fàcil ficar cara a la gent. Aquella persona que saps que t'ha dit que no podrà votar. D'allí a dir que aquestes persones estan... Hòstia, és que a vegades...
Que arribem a les dues. Jaume, Dolors, Maria, Carme, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Gràcies. Bona setmana a tothom.
Bona setmana.
I nosaltres arribem a les senyals horàries, són les dues de la tarda, ja saps que ara arriba tota la informació des dels serveis informatius de la cadena COPE, que acabis de passar un bon dimarts. Fins llavors i demà, i tornem 12:20. Salut, adeu.